El que arrenquem parlant de castells. Els Minyons de Terrassa actuaran avui a Dubrovnik, a Croàcia. Ho faran en el marc de la seva gira pels Balcans, que els durà també a Sarajevo i Mostar, i que té com a objectiu transmetre els valors castellers i aixecar construccions de 7 i de 8 en un lloc on no ho han fet mai abans. En parlava d'aquests motius el president dels Minyons, Jaume Maeso.
Anem a commemorar el 30è aniversari de la guerra de Bòsnia, per tant també els valors de solidaritat, de pau, de cooperació, no? Doncs era una mica també el que volien transmetre, no? Per tant, contents de fer-hi castells, però sobretot de poder transmetre els valors castellers i del país arreu del món.
El dia més intens de la gira serà demà, quan els de Terrassa faran dobleta a Sarajevo, amb una gira que acaba dimarts a Mostar, a Bòsnia. Anem amb la música. Avui Antoni Afont torna al Festival Cruïlla. Els mallorquins que seran a l'escenari barceloní 12 anys després de debutar-hi i ho fan amb el seu últim disc, Un Minut Estroboscòpic, a sota el braç. Pau de Bon, Joan Miquel Oliver i companyia són un dels principals reclams de l'últim dia del Cruïlla, però també hi passaran Placebo, Stay Thomas, Leiva o Amaya, la jornada d'ahir que ha acabat fa relativament poca estona de la mà de l'Adilla Russa i del DJ Nacho Ruiz va tenir uns altres grans protagonistes, els The Offspring. Allà hi era Maria Cusó. Maria, bon dia.
Bon dia. Si la primera nit del Cruïlla 2023 va estar dedicada a la música urbana i la segona a la música llatina, el protagonisme ahir va ser per les guitarres i un dels seus màxims exponents va ser The Offspring. Els californians van fer un concert pràcticament calcat al que havien fet el dia anterior al Mad Cool de Madrid, farcit de grans temes de la seva discografia i alguna pinzellada als seus últims discs. Una actuació que des del primer minut va connectar amb un públic més que entregat. Ara bé, els de Dexter Holland van deixar l'artilleria pesada pel final i van acabar el concert amb The Kids Are All Right, You Are Gonna Go Far Kid o Self Esteem, una traca final carregada de nostàlgia que més d'una va fer tornar aquells llunyans anys 90.
The Offspring, que no va ser l'única banda gran nom d'ahir del Cruïlla, que va congregar també bandes, atenció, com Franz Ferdinand, el Jay o Sigur Rós, Maria.
Franz Ferdinand va portar la festa al Cruïlla amb un concert d'alta revolució on no hi van faltar temes tan emblemàtics com Take Me Out o Do You Want, temes que van fer embogir un públic que desbordava l'escenari Intermón Oxfam. No va ser l'única actuació multitudinària de la nit. Els murcians Viva Suècia van congregar milers de persones amb la seva barreja de pop, rock, indie, i Sidoní va desbordar tota expectativa i va fer un concert massiu farcit de grans temes com Fascinado o Por Ti. De fet, els catalans van absorbir bona part del públic de Sigur Rós, amb qui compartia franja horària. Els islandesos van baixar les revolucions del Cruïlla amb el seu post-rock intimista, una proposta poc festivalera que, malgrat tot, va donar caràcter a la penúltima nit del festival. També van crear una atmosfera especial als britànics LG, que després de més de 10 anys de carrera segueixen sent una de les bandes indies de referència mundial.
I encara al Cruïlla, atenció, que una investigació del Centre Tecnològic Eurecat vol estudiar com reaccionen els assistents del festival davant dels estímuls dels concerts. És el primer cop que es fa un estudi d'aquesta mena en un esdeveniment en directe mentre la gent està en moviment. L'objectiu de la recerca és mesurar el grau d'emoció del públic i si experimenten sensacions semblants.
La investigació consistirà en dibuixar un mapa emocional del Cruïlla amb dispositius intel·ligents que permetin seguir en tot moment les reaccions dels assistents. L'investigador d'Eurecat, Alexandre Pereda, explica que amb aquest seguiment continuarà sent més fàcil treure conclusions exactes. N'ha parlat a RAC1.
Però la gràcia que tienen estas medidas es que tú estás midiendo continuamente, ¿no? Entonces, a lo mejor si le preguntas a una persona sobre un concierto que ha durado una hora, le preguntas al salir, no te van a poder decir con precisión temporal, pues oye, en este momento pues fue cuando más me emocioné o cuando tuve esta cierta reacción que me llamó más la atención.
Eurecat també mesurarà la petjada de carboni del Cruïlla. Un cop tingui els resultats, faran un document amb recomanacions per reduir les emissions d'efecte hivernacle en futures edicions del festival.
Un festival Cruïlla que acaba avui, i més enllà d'això, aquest cap de setmana també és molt protagonista el Heavy Metal Clàssic. Els legendaris Scorpions, que són els caps de cartell del festival Barcelona Rocks, que agafa el relleu del Rockfest de Santa Coloma de Gramenet. Aquest any els fa per les obres al Parc de Can Zam. De fet, el festival també ha tingut canvi d'emplaçament a última hora i finalment se celebra el Sant Jordi Club en comptes d'on estava previst, que era l'Olímpic de Badalona. El cartell de la nit és contundent. Els Scorpions, que tornen a Catalunya després de 5 anys, oferiran a tots els seus seguidors els himnes d'una discografia llarga, de balades d'èxit global, que s'han donat una carrera de més de 50 anys. És el cas d'aquesta famosa Wind of Change, que sona de fons, que és cançó inspirada en els últims dies de la URSS i que el grup ha modificat arran de l'atac de Rússia a Ucraïna. tot i els grans èxits, el grup que també presentarà cançons noves, les del seu últim disc que van publicar l'any passat. Completen el menú de la nit els britànics Saxon, Eclipse i Angelus Apàtrida. Mentrestant, als Arts Jardins de del Palau de Pedralbes hi arriba Antonio Orozco. El músic català que ha venut totes les entrades pel seu concert al Festival Nits de Barcelona, en qui presenta el seu nou espectacle i que estrenarà el seu últim single, aquest, La Revolució. I pels que els han trobat a falta, la programació dels festivals catalans, finalment avui arriben a Barcelona una banda que crec que no hi ha vingut mai, que és Men I Trust. Canadencs que actuen amb tot venut a la sala Rasmatàs a Barcelona, el grup que acaba d'iniciar la seva gira europea d'estiu, en què a més de les cançons dels seus quatre discos també hi tocaran alguns dels singles que han anat traient i que mostren el seu estil de pop tranquil i elegant, i una manera de fer que ha inspirat molt clarament els lleidatans Selva Nua. El grup que continua fent girar les cançons del seu disc de debut i que avui fan parada a prop de casa, el Gerri, dins la programació del Gravera Fest, el certamen que celebra la seva segona edició amb concerts entre vinyes, en què avui també hi actuaran Segon Passeig o Carlota Flaner. I acabem amb el festiu Montblanc Fest. Capital de la Conca, que avui acull una jornada de concerts amb alguns dels grups referents de la festa en català, el cas que sentim de Doctor Prats, però també Lil Dami, també hi serà l'exconcursant d'Eufòria Scorpio i el grup local Anexes. I gairebé 7 minuts, temps per la informació esportiva. Hola, Oriol Jové, bon dia.
Hola, bon dia.
Déu-n'hi-do com s'estan movent els despatxos en les últimes hores, tant en el món del futbol com el del bàsquet. S'han anunciat fitxatges al Girona de futbol i, sobretot, en les últimes hores, al Barça de bàsquet. Pel que fa a l'equip blaugrana, compte perquè els moviments no s'aturen. El club està centrat ara mateix en portar dos jugadors que són germans i que venen de la NBA.
Sí, els Hernán Gómez. El Barça ja ha presentat una oferta per Willy, pel germà gran, i el Madrid té 4 dies per igualar-la perquè es quita els drets del jugador dels New Orleans Pelicans a l'ACB. Si no ho fa, i té de temps fins la mitjanit de dimecres a dijous per fer-ho, Willy Hernán Gómez serà blaugrana. En paral·lel, el club negocia també l'arribada del germà petit, Juancho Hernán Gómez, que l'últim any ha jugat a Toronto, i tot plegat després que ahir es tanqués el primer fitxatge del nou equip de Roger Grimau, Joel Parra, que ha deixat el Joventut i que signa per 4 temporades. Evidentment, a Badalona no ha agradat que el Barça s'hagi endut un dels referents de l'equip, i el president del club, Juanan Morales, ho ha lamentat en una entrevista al Tu Diràs.
És un pal perquè Joel, a part de la seva qualitat com a jugador, que per nosaltres és molt important a nivell esportiu, també doncs, representa un noi que ha estat amb nosaltres des que era ben petit. Llavors, sí, això fa una mica de mal.
Amb només 23 anys, Parra ja acumula també 26 internacionalitats amb Espanya.
I Joel Parra, que és el primer fitxatge de l'era de Roger Grimau al Barça de bàsquet, i en futbol, Daily Blind és el primer del Girona de futbol per afrontar la segona temporada del club a primera divisió.
Sí, el lateral de 33 anys i internacional amb els Països Baixos arriba lliure del Bayern de Múnich i signa per 2 temporades.
Hi, fans of Girona. I'm very happy to be here, so I hope to see you soon. Som-hi, Girona.
Amblin ja tancat, el Girona continua la feina per reforçar l'equip i ahir el diari de Girona va avançar que Yangel Herrera tornarà a Montilivi a petició de Mitchell. A banda, ahir el Madrid ja va presentar Arda Güler, la perla turca per la qual també estava negociant el Barça, i quan li van preguntar al propi Güler per l'interès blaugrana va dir que quan va aparèixer el Madrid la resta d'ofertes menys serioses van perdre valor.
I qui ha criticat la política de fitxatges del Barça en les últimes hores ha estat Ronald Koeman, exentrenador del Barça, seleccionador actual de Països Baixos. Koeman diu que Íñigo Martínez o Gundogan són futbolistes massa vells.
Sí, tots dos tenen 32 anys i Koeman ha recordat que mal va qui no pensa en l'endemà.
Los fichajes se puede discutir sobre los años de los jugadores o si es futuro. Desde fuera creo que ni económicamente ni futbolísticamente están trabajando para el futuro.
com en diu Oriol Romeu, està preparat per jugar com a pivot al Barça, però que ell li donaria l'oportunitat de substituir Busquets a futbolistes que ja estan al club. I ja que som als Països Baixos, per cert, notícia de les últimes hores, Edwin van der Sar, històric porter de l'Ajax i del Manchester United, amb el qual es va enfrontar diversos cops al Barça, per cert, està hospitalitzat a l'UCI després de tenir un vessament cerebral mentre era de vacances.
Doncs van der Sar a l'hospital, esperem que millorin les pròximes hores. I tot plegat el dia que la selecció espanyola sub-21 juga la final de l'Europeu contra Anglaterra i que el torneig de tennis de Wimbledon s'ha quedat ja sense catalans als quadres, tant masculí com femení, després que va caure i eliminada Paula Badosa.
Sí, l'empordanesa jugava la segona ronda contra l'ucraïnesa Kostyuk i quan ja perdia el primer set es va haver de retirar per molèsties a l'esquena. Compte, però, el moment surrealista que va viure Badosa amb un periodista a la roda de premsa després del partit. El periodista va felicitar per la victòria.
You missed some matches because of injury.
Badosa la corregeix i li diu que ha perdut, però el periodista no li fa cas, li pregunta si ha recuperat la confiança.
I ella li diu,
Badosa el torna a corregir.
For your information, I've lost. Si el periodista li anava dient que sí, felicitats per la victòria.
I li torna a preguntar, tot i adonar-se de l'error, pel seu nivell de confiança.
Fitness and confidence level.
Well, I'm not feeling...
I Badosa, evidentment, li respon, home, m'acabo de retirar per lesió, per tant, et pots imaginar que, evidentment, podria estar força millor.
Té la Marina, tres vegades li va haver de dir Badosa que havia perdut el partit. Bé, al marge de Badosa, què més?
Doncs que Carlos Alcaraz i Novak Djokovic sí que són als 700 de final. De fet, el murcià busca avui l'accés a vuitens de final cap a quarts de tres contra el xilè Jarry, i avui també es disputa la vuitena etapa del Tour de França de mitja muntanya, amb liderat del vigent campió Vingegaard a 25 segons del seu rival Pogacar. També tenim gran premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1, avui amb la qualificació i amb domini per ara del de sempre, Max Verstappen.
9 i 11 minuts, gràcies Oriol, fins ara.
Fins ara.
RAC 1. Encara no has reservat les vacances d'estiu? MSC Cruceros t'ho posa fàcil. Aprofita les millors ofertes d'última hora i gaudeix del Mediterrani en un dels seus tres vaixells amb sortida setmanal des de Barcelona. 8 dies amb tot inclòs des de 839 euros per persona. Descobreix el futur dels creuers reservant a la teva agència o a msccruceros.es.
Allí on la brisa del mar t'acarona, on pots descansar a l'ombra dels pins, refrescar-te en platges d'aigües transparents i recórrer camins de muntanya infinits. Descobreix la Costa Daurada més natural. Descobreix l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a hospitalet-valldellors.cat.
La Tendresa, una comèdia d'Alfredo Sanzol. Intel·ligent, enginyosa i molt divertida.
Celebrem que avui fa 20 anys que vivim feliços sense dones.
La Tendresa, la comèdia d'aquest estiu. El Teatre Poliorama.
Tot, tot, tot. Regalar tot el que t'imagines és possible amb la nova targeta regal Anna Clau. Oci, restauració, moda, moments, literalment tot. Regala Anna Clau.
Quants anys fa que dorms en el mateix matalàs?
Sabies que a partir dels 10 anys el teu matalàs pot provocar-te mals d'esquena, nits d'insomni?
Aprofita ara el pla Renove de Son Pura i descobreix un nou descans.
Son Pura, número 1 en matalassos de molles ensecades segons els consumidors.
Troba el teu Son Pura a les millors botigues especialitzades.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Gaudeix d'un dia diferent. La millor opció per a tota la família és Marineland. El delfinari i parc aquàtic amb exhibicions de dofins i lleons marins.
Aprofita l'oferta d'aquest dissabte i diumenge 8 i 9 de juliol i compra l'entrada d'adult a preu de nen. Introdueix el codi promocional Estiu 23 al web marineland.es.
Marineland a Palafolls. Una experiència única molt a prop teu.
El Garraf sona amb força pel seu clima formidable, les seves platges, el seu patrimoni únic, la seva gastronomia i vins. I ara sona amb més força que mai pels seus festivals. Més d'una vintena de festivals per gaudir de la millor música, el cinema, la gastronomia, novel·la negra. No et perdis els pròxims. L'estiu té nom i es diu Garraf. Pots consultar tots els festivals a garrafsona.cat.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Pràcticament un quart de deu del matí.
En cap cas donarem suport a un govern del Partit Popular.
És imprescindible que els dos grans partits tornin a l'altesa a mirar, però evidentment el Partit Popular es compromet a que governi la llista més votada amb responsabilitat i sentit d'estat.
Jo crec que és molt important no confondre en aquestes eleccions. Ho dic perquè el senyor Pedro Sánchez no podrà governar sol sota cap concepte, de la mateixa manera que tampoc podrà fer-ho ni la senyora Yolanda Díaz ni tampoc el senyor Feijóo.
Personalment m'he sentit molt sol durant 4 anys defensant realment Catalunya amb tot el que comporta.
En cap cas hem donat suport a cap llei que ens deixi amb menys recursos i en aquesta defensa de Catalunya nosaltres ens hem trobat molt sols a Madrid.
Mentre el PDeCAT estava fent feina de diputat, senyors de Junts per Catalunya s'han dedicat a fer el paripé. Nosaltres estem disposats a sentar-nos amb el Partit Popular i amb el Partit Socialista, guanyi qui guanyi les eleccions, perquè d'això es tracta la política.
Un quart de 10 del matí, avui que podem saludar... Ja no dic on està, perquè sempre m'equivoco. Hola, Tània Tàpia, bon dia. Què tal, Tània?
Bon dia des de Madrid, què tal, com estàs?
Ah, des de Madrid, veus?
Sí.
Sí, és impossible. Has de posar una geolocalització perquè podem accedir-hi quan et saludem.
Apa, ja però més em faltava això, no? Sí, deixa't estar.
Hola, Sara González, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bueno, els damnificats de la campanya. Què tal, Marel Manchón, bon dia.
Bon dia.
Campanya
molt
rara, eh?
Molt
complicada,
rara.
Fixa't
que aquest cap de setmana, sí, bueno, ahir Esquerra estava a Palamós, avui se'n van a Lloret, els comuns tenen campanya, campanya blana, que és... doncs que fan més campanya que mai a la Costa Brava i a la Costa Daurada, fixa't bé.
I això?
Doncs perquè calculen que deu haver-hi gent allà els caps de setmana o gent ja de vacances.
Ah, no havia pensat en
acostar-se
això.
Acostar-se a la platja.
Pensava que era el vot, diguem-ne, general de la zona que ens interessava. No, no,
no, no, perquè la gent està a la platja. On és la gent?
Hosti, que fort, no hi havia
clar
pensat en això.
Sí, sí,
hola,
sí.
Pau Canaleta, bon dia.
Què tal, bon dia, Xavi.
Tu que ets allà de Figueres, has vist algun moviment?
Hi ha més mítings per allà.
No, no,
bueno,
no hi ha platja a Figueres.
No, això és veritat.
Però ja, no és nou, eh? Jo crec que ja fa anys que sempre que coincideix una campanya a l'estiu, doncs intenten fer actes a la platja, perquè part dels de la zona, sí, doncs sempre hi pot haver un plus.
Sí, sí.
En trobarem mítings al Xiringuito, al final.
Hi havia un clàssic, i és que els diaris reforçaven la distribució a la costa aquests mesos. Els quioscos de la costa reforçaven moltíssim,
clar,
perquè sabien que era on estava la clientela, no?
Bueno, és que ara, tècnicament, jo no sé els vostres entorns, però 108 de juliol ja hi haurà una pila de gent que ja ha guillat, eh?
Ja n'hi ha alguns, sí, ja n'hi ha alguns.
Uns quants, eh? Sí, que déu-n'hi-do. Això dels mítings, algú, els més que teniu més record antic, recordeu si alguna vegada s'ha fet un míting així, xiringuitero?
Xiringuitero?
De xiringuito.
Segurament, a l'època del procés, és a dir, el punt àlgid del 2017 o així, 2015 també, la campanya de Junts pel Sí i tal, segurament trobaríem, perquè hi havia molts actes amb molta gent i molts en format, sobretot tots en l'exterior, a l'aire lliure. Segurament.
A veure, jo haig de dir...
En places petites.
Molt recentment, sí, a la campanya de les municipals, Jaume Collboni va fer un acte barra festa en un xiringuito a peu de sorra.
Però era acte o era festa?
Acte barra festa, de tancament de campanya.
Ja,
però després,
ja,
i tu ho recordaràs, Pau, el 2015, la campanya de les eleccions del 27 de setembre, quan es va presentar Catalunya Sí que es Pot, vam arribar a fer un acte a Blanes a tocar de la sorra, amb bastanta concurrència, per cert, i això que era finals de setembre, però sí que s'han acostat. El que no s'han plantat encara és candidats en banyador a la sorra.
Ara.
Això encara
bueno,
no.
Espera,
però
seria el moment.
Sí, sí.
A veure, que aquesta campanya va arrencar el Partit Popular fent una platja artificial a Madrid amb un Borja Semper, amb ulleres de sol, descans, amb el lema Verano Azul, repartint pales de platja inclosa des de Madrid.
Això ho han retirat ja, el tema del Verano Azul?
No. De moment jo... Bueno, és veritat que no ho fan servir tant, però així es van començar, amb aquest vídeo promocional i fent aquest desplegament de... Però ja us dic, era...
Ha sortit Televisió Espanyola, Tània, va dir no podeu fer servir, fins i tot crec que la família, diguem-ne, del creador de Verano Azul va dir això que el PP va dir
fer servir la marca. Sí, hi va haver polèmica. Ara m'enganxes, no sé si ho han fet servir més, però si més no. La pregunta era, Xavi, si havia hagut coses a la platja i fins aquí això va existir, que ja us dic jo que va ser una mica cutre.
Madrid, que l'única cosa que no té és platja, ja, platja artificial.
La convocatòria van dir que anessin els periodistes còmodes, que s'havia de caminar una estona, imagina't, vull dir, bueno, deixa'm estar.
Però jo crec que Borja Semper i el Partit Popular, si ara s'ho poguessin replantejar, no haguessin fet allò, eh? És a dir, jo crec que era abans de que asseguressin una campanya que, bueno, els està sent més difícil del que s'esperaven, i allò era un petit passeig triomfal, no?, de dir, anem a tot en positiu, veran azul, il·lusió, etc. I, bueno, després ha vingut el que ha vingut dels pactes postelectorals.
Ara en parlarem, doncs,
d'això. Serà perquè s'ho han buscat,
vaja. Home, i tant, això sí.
Ara parlem de tot això i també de la guerra de les lones, que també és com, no? No sé si va ser Joan Laporta qui va inaugurar tota aquesta qüestió, però ara tothom fa lones gegantines i que ataquin uns als altres. Bueno, ara
de seguida en parlem. Haig de dir que jo a les 6 jo estava allà a la suposada retirada de la lona.
De la desocupa. I et van prendre el pèl.
Senyor, eh? Parla... Sí, vaig veure un senyor que gravava que ja em va donar molt mala espina. Allà no venia ni un operari. Clar. I de cop vaig pensar, és estrany els arguments que donava aquest empresari, entre cometes. I sí, va ser un engany, m'estranyava a mi, però bueno...
Recordeu, per tota aquella gent que no sàpiga, que és aquesta lona que hi ha a Madrid, al costat de Totxa, no?
Sí, bueno, davant d'Anton Martínez, al carrer de Totxa, sí, al centre de Madrid.
Al centre de Madrid, que és una lona d'aquestes enormes, que diu que hi ha la cara de Pedro Sánchez i de Daniel Esteve, el jefe de Desocupa, el líder de Desocupa, el CEO de Desocupa, que diu, tu a Marruecos Desocupa la Moncloa. No? I que es va denunciar a la Junta Electoral, no sé si a la central, Tània, i que van decidir que no, que aquella no tenia
sí, per què retirar-se. Sí, que no, aquesta notificació la coneixem a través de Desocupa, eh? La Junta és veritat que no l'ha notificat encara públicament, d'acord. Però ells és l'argument en el que s'acullen. Esquerra Republicana també l'havia recorregut, perquè també hi ha, entre d'altres, la cara de Gabriel Rufián i d'altres líders de l'esquerra, doncs, dient que mentre ells han fet no sé quants serveis per treure gent que ocupava pisos, doncs... En fi, és tot un despropòsit. Val a dir que el matí ahir també la van intentar com contraprogramar moviments de l'habitatge i contra desnonaments de Madrid, sí, que es van enfilar de l'edifici i van posar una altra lona, al contrari, dient doncs, quants desnonaments s'havien aconseguit aturar des d'aquests moviments al carrer i tal. Però, de moment, la lona ja continua.
Ara de seguida en parlem de tot això, però abans, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Perquè, en fi, ha entrat la Sardi i no estic espantada amb el tema de la calor. Mm. A veure, és veritat que ha de durar un parell de dies. Sí. Però tenint en compte la dinàmica global, que ho hem estat explicant, la ONU es posava les mans al cap perquè aquesta ha estat la setmana considerada més càlida de la història, des que es tenen registres fins i tot que es poden fer càlculs. Hi ha un expert que cita el The Guardian que parla de que quan diem de hottest week ever, és a dir, la setmana més càlida ever, és a dir, de tots els temps, ells tenen càlculs que s'aproximen a 120.000 anys. O sigui, quan diem ever, és aquest nivell. Llavors, això, clar, depenent de les zones, et sembla que ho és més o menys, però hi ha aquest càlcul global. A Catalunya és un cap de setmana càlid, d'estiu...
Normal, dins de la normalitat.
Però dilluns, dimarts, ve l'espatagada forta.
Sí, se'n va de mar a la calor a partir de dilluns i dimarts. Seran dos dies, per sort, una fuetada que durarà a tot estirar 48 hores i després, dimecres, dijous, ja tornarem a baixar a paràmetres de calor més normal com tenim aquest cap de setmana, que puntualment s'arribi doncs, a 36, 37, cap a les Terres de l'Ebre, cap a Ponent, res més enllà de la realitat de cada estiu al juliol a les comarques interiors, però això sí que serà més puntual lo de dilluns i dimarts, i ho hem d'explicar perquè tindrem una glopada d'aire càlid, com hem tingut molt pocs estius a Catalunya, i probablement estarem molt a prop de batre el rècord de temperatura absoluta a Catalunya, que està amb 43.8 al Carràs, ara fa 4 anys. Per tant, esperem no arribar a aquesta xifra, però alguns mapes indiquen que es podria arribar al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre, aquests més de 40 graus que preveiem a moltes capitals interiors de Girona, de la Catalunya central, de Ponent. La costa quedarà al marge d'aquestes temperatures tan desorbitades, però aquí la sensació de xafogor serà molt pesada, amb nits cada cop més costoses per descansar, sobretot la de diumenge a dilluns, la de dilluns a dimarts i la de dimarts a dimecres. Seran 3-4 nits bastant complicades, i de dia, doncs això, haurem d'estar molt pendents del termòmetre, que pot arribar a xifres històriques. Evidentment, hi ha molta gent que explica, no, és normal que faci calor l'estiu, sí, evidentment, però clar, hem d'explicar que les dades apunten doncs aquest paràmetre de mitjana que es va escalfant al planeta, ho hem vist, i que a Catalunya doncs també s'està veient aquest increment, i ara arribem a aquests pics de calor com hem tingut puntualment. Veurem, jo personalment t'haig de dir que he vist molt poques vegades aquests mapes de cara a dilluns, dimarts, i això em fa doncs, ost, em fa impressió, fa basarda una mica. Personalment, doncs, els meteoròlegs i les meteoròlogues parlem aquests dies de que són mapes potents pel que fa a l'augment de la temperatura prevista a Catalunya entre dilluns i dimarts. O sigui, que estem parlant d'una cosa prou notòria com per explicar-la.
O sigui, des del punt de vista d'un meteoròleg que s'hi dedica fa anys, tu no recordes haver vist uns mapes que s'assemblin a això?
Clar, jo també sóc molt jove i tinc molt poca experiència, però sí que parlant-ho amb altres persones que porten molt més temps en aquest sector, doncs sí que veuen aquestes coses molt més puntuals, i ara mateix doncs agafar mapes de dilluns dimarts realment, doncs, aquests 27-29 graus a 1.500 metres és una temperatura a la qual s'hi arriba molt poques vegades, fins i tot en alguns punts del sud de la península Ibèrica. O sigui que ara mateix a Catalunya entre dilluns i dimarts tindríem de mitjana fluctuant en molts moments entre 25 i 28 graus, 25, 26, 27 graus a 1.500 metres són temperatures al Pirineu de 28 graus en boscos, doncs gens acostumats a aquestes temperatures, i després en superfície ja és a escala més local, depèn dels vents, però aquests 40 graus estan servits seguríssim entre dilluns i dimarts.
De forma fàcil.
De forma fàcil, a més. Serà allò, pulveritzar els 40 graus a la Catalunya central, a l'Ebre i a Ponent, serà fàcil arribar.
Sí, més enllà d'aquest rècord, perdona, d'aquest rècord de temperatura que podria haver-hi de superar els 43, que això són per el 44 graus del Carràs de fa 4 anys, ens podem trobar amb rècords de temperatura fàcils en alguns llocs que no estan tan habituats?
Doncs podria ser, perquè aquests
locals, 40 graus...
Sí, exacte, esperem que no. Després és quan ens arriben les dades del Servei Meteorològic de Catalunya, que tantes estacions amb més de 20 anys de dades han superat el seu rècord de temperatura.
Que esperem que no sigui així.
Que esperem que no sigui, però podria ser, doncs, que fàcilment moltes capitals interiors de Catalunya, Girona, Lleida, Manresa, Vic, Solsona, fins i tot zones prepirinenques com la zona de la vall del riu Segre, Organyà, Oliana, doncs superin amb facilitat aquests 40 graus de cara a dilluns i dimarts. És una situació, doncs, de calor molt forta, de nits costoses per descansar, per tant, molta precaució. Això venen un parell o tres de dies en què haurem d'estar més a casa i intentar protegir les persones més vulnerables, perquè no seran hores per sortir a fer certes activitats, ni molt menys esport al centre del dia.
Això té a veure amb el fenomen aquest del Niño, que es va dient?
No ho tinc molt controlat, però sí que es veu que alguns estudis apunten en aquesta direcció, que es pot veure un increment de la temperatura global també aquest any per culpa del Niño. Sí.
I sobre això, un últim apunt. Sembla que, evidentment, Catalunya li afecta aquesta pujada de temperatures, però que hi ha zones de l'Estat, per exemple, l'Aragó, que encara pot ser molt més disparat, no?
Sí, es podria arribar als 45-46 graus entre dilluns i dimarts a l'Aragó, la zona dels Monegros, les zones tradicionalment més càlides de l'Aragó, i també, segurament, Andalusia. Sí que és veritat que aquesta llengua càlida afecta més el que és l'est de la península, per tant, potser Almeria, la zona de Múrcia, Alacant, València, Albacete, ho haurem d'anar seguint, perquè possiblement moltes estacions batran els seus rècords de calor.
Doncs calcem-nos, i sobretot aquest, jo crec que l'apunt que deies és important, ja sé que es repeteix sempre quan hi ha moments de calor, però vull dir, les coses més bàsiques, el tema de l'aigua, el tema de caminar per l'ombra i protegir els més vulnerables de cara dilluns i dimarts, crec que seria significatiu, i espero que estiguin tots els plans de tots els governs locals preparats perquè hi hagin tots aquests refugis climàtics i en fi, tots els operatius a punt, perquè, vaja, en fi, és una pujada que sort que són 48 hores, però bueno, que pot fer estralls.
Bé, el primer que s'hauria d'estar fent és promoció d'aquests refugis climàtics que la immensa majoria de la població no saben ni tan sols que existeixen.
Que els poden fer servir.
Exacte, si tu poses al servei de la població doncs uns serveis com aquests i no els promociones i per tant no l'utilitza tothom que potencialment els podria utilitzar, és bastant absurd. No, abans d'entrar justament parlàvem amb el Martí, que ahir entrevistant a la candidata dels Comuns, Aina Vidal, recordava que ells encara estan pendents que la Junta Electoral respongui la petició que han fet perquè el 23 de juliol, que veurem amb quines temperatures ens trobem, es pugui votar fins les 10 de la nit.
Ah, sí, cert.
Està mal informada Aina Vidal, perquè ja la tenim, aquesta resolució.
Ah, sí?
Ja està? Doncs ahir deia justament que estàvem pendents de la resolució.
Denegada?
Val.
Sí, està denegada. Es votarà fins a les 8 del vespre i prou.
Com sempre, fins a les 8 del vespre, les Canàries...
Sí, va ser dels acords de l'última Junta Electoral Central.
Doncs
el que plantejava, i amb això és veritat, que pot passar, no?, que hi ha col·legis electorals que no tenen aire condicionat, no?, i hi haurà milers de persones que s'hauran d'encarregar de que funcioni correctament la logística de la votació, i podem pensar en col·legis electorals a Catalunya, però també a Extremadura, veure a Andalusia que quines temperatures tindran doncs, el 23 de juliol, no? Que encara és difícil de preveure perquè queden molts dies, però la calor, evidentment, serà un factor que s'haurà de tenir en compte aquella jornada.
No hi ha facilitat de previsió d'això, eh? 15 dies
falten,
vista, Martí.
Falten masses dies. El que es veu és això, el pic de la setmana que ve, dilluns-dimarts, i després entrem amb més normalitat de cara a la resta de la setmana. Veurem com entrem a la següent per arribar a les eleccions, però Extremadura, Andalusia, calor forta, segur que en tindran.
Jo, Martí, per aquests dos dies que dius de l'entrada de la setmana que ve, el tema de les nits, que és potser el que... També sí, anirà a la part o baixarà?
Sí, no, vindrem de molt amunt durant el dia i, evidentment, a les nits costarà que refresqui, fins i tot en zones del Pirineu i de l'interior podríem tenir mínimes molt altes que siguin rècord per no refrescar, ens entenem, no? Doncs també podria passar, i a Barcelona ara mateix no tinc el còmput de nits actualitzades en què no es baixa dels 20 graus, però des del 6 de juny que va caure la primera mínima tropical, aquella que no baixa de 20 graus, no s'ha baixat cap dia, i avui ara he mirat al centre de Barcelona mínima de 23,5, doncs és probable que les nits de dilluns a dimarts i dimarts a dimecres no es baixi dels 25 al centre de la capital catalana, per tant...
Això no pot provocar pluges quan hi ha, diguéssim, molta calor de seguida, 4 o 5 dies?
Això podria passar més, acostuma a passar més de cara al setembre-octubre, quan tenim les gotes fredes amb la circulació que es despenja i aquest contrast de calor, com dius, i el mar ja molt calent amb la circulació més freda en alçada. Clar, de moment no tenim aquestes gotes fredes, que són poc habituals. Al contrari, tenim una dorsal anticiclònica que es diu, que envia aquest flux de sud-sud-est cap a la península Ibèrica, i de moment pluges, per cert, aquesta setmana no ha de ploure.
Això és el que et trobo a preguntar.
Tanquem una bona setmana, ha anat plovent, és veritat, tenim la situació de sequera una mica apaivagada, respirem una mica més tranquils, però ara mirava el perill d'incendi forestal als nostres boscos, compta el litoral prelitoral, la zona de Barcelona-Tarragona, Penedès-Garraf, aquí el perill torna a ser alt, o sigui que precaució, perquè malgrat ha anat plovent, continuem amb una sequera estructural important, i a veure si de cara a finals de mes, després de patir aquesta calorada, torna a ploure, que és el que necessitem.
A tall d'anècdota, aquest dijous passat, quan arrencava la campanya, va donar la casualitat que en l'arrencada d'Esquerra Republicana, just com va prendre la paraula l'exconsellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, va ser quan va començar a ploure més durant l'acte d'Esquerra que vam haver d'acabar de forma precipitada, i ella mateixa va fer la ironia de dir-li al president de la Generalitat: m'hauries d'haver enviat abans a Madrid perquè comencés a ploure.
Doncs mira, potser és aquesta la solució. Va, passen 2:45 del matí. Gràcies, Martí, fins ara.
Fins ara.
Fem una pausa, de seguida vaig a veure com comencen aquestes oposicions i comentem, evidentment, no només el debat electoral ahir de RAC1 i La Vanguardia, sinó tot com arrenca aquesta campanya electoral, que també és càlida, també és intensa.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
L'autèntic luxe sempre serà l'espai. El nou Renault Espace Tech Full Hybrid, amb 146 kW o 200 cavalls, de 7 a 5 seients i fins a 777 litres de volum de maleter, amb Google integrat i més de 39 apps disponibles, amb fins a 1.100 km d'autonomia. Nou Renault Espace Tech Full Hybrid, segons la versió, amb el dipòsit ple de gasolina segons el cicle WLTP.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Aquest és el millor anunci del món. Un anunci que no té veus famoses, ni la típica cançó encomanadissa. I tanmateix, és el millor anunci del món.
Els he de donar una notícia molt bona. El seu fill ha superat la malaltia.
Perquè el millor anunci del món és poder dir a uns pares que el seu fill ha superat la leucèmia. Ajuda'ns a continuar investigant enviant Imparables al 28027. Fundació Josep Carreras. Imparables contra la leucèmia. Cost del missatge, 1,2 euros. Donatiu o íntegre. Disponible per a mòbils Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, Euskaltel i Telecable.
Quan obres aquell estoig oblidat i trobes la pulsera que ja no et poses...
O el rellotge que ja no utilitzes...
Què pots fer?
És fàcil. Posa't en contacte amb Circa.
Circa. Experts compradors internacionals d'alta joieria, rellotgeria i diamants. Circa compra les peces que ja no utilitzes i et paga immediatament.
Demana cita a circajewels.com o al 93 215 76 78.
Busques un total look icònic per viatjar?
Aprofita els descomptes encara més extraordinaris de la Roca Village.
Ara, les firmes més cool com American Vintage, Zadig & Voltaire o Mandarina Duck amb fins al 70% de descompte sobre el preu original.
T'esperem de dilluns a diumenge a la Roca Village per a gaudir dels nostres descomptes encara més extraordinaris.
Descobreix la Catalunya del 1871-72 a través de la càmera del fotògraf francès Gilles Zénon.
Una mirada inèdita i vibrant d'un període essencial de la nostra història. Aprofita aquesta oportunitat única per connectar amb el passat i explora les imatges que en revelen el llegat de la Catalunya del segle XIX.
La Catalunya de Gilles Zénon. Fins al 3 de setembre al centre KBR Fundació Mafre. A tocar de la Torre Mafre.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
9:34, doncs bé, això és el que ens apuntava ja el Martí Oliveres. Té afectacions, sens dubte, també de campanya electoral, però també de les eleccions. Veurem el dia 23 de juliol. Ja no només per la gent que se n'anava de vacances, que continuen estant de vacances, sinó també per la pròpia votació. Veurem què tal el 23 de juliol. És evident que quan cites una data com aquesta, doncs bé, té implicacions de tot tipus, veurem. En tot cas, és que hi ha alguns oients que ens apuntaven que s'havien canviat també locals de votació per espais que siguin climatitzats, clar, evidentment l'administració s'hauria de moure ràpid en aquest tipus de coses, sobretot quan es fa en una data com aquesta. I una altra cosa, com deia la Sara, de cara al dilluns, dimarts, molt important que les administracions facin pedagogia els pròxims dies, perquè si estan a punt, si hi ha espais que estan preparats per acollir la gent que té cops de calor, no només cops de calor, per evitar que es produeixin aquests cops de calor, no, i que la gent ho sàpiga. Bé, 9:35, digues, perdona, Tània.
No, i especialment per atenció a la gent gran, que al final són gent que s'estaran aïllada, molts es viuen sols, acostumant en el dia a comprar o sortir, doncs que tinguin, potser no s'informen tant, no estan tant al cas, doncs que hi hagi tota aquesta xarxa d'acompanyament que els pugui saber que tenen aquestes eines.
9:36, abans que comencem a parlar del tema polític, deixeu-me saludar el Jordi Casals, que crec que el tinc per la Facultat d'Economia de la UB, perquè avui fan la prova gran de les oposicions, no hauria de passar res, eh?
Sí, no, però és curiós, fem connexió, atenció.
Sí, bueno, t'explica el per què estem fent això, no? Sí, que sí. Va ser l'autèntic desastre de fa 2 mesos. Jo sospito que el Jordi Casals ens dirà que tot bé, però a veure, primer hem d'anar-ho a mirar. Què tal, Jordi, bon dia?
Hola, bon dia, doncs no sé si tot bé, perquè no ens deixen acabar de passar del vestíbul d'aquí, de la Facultat. Vaja. D'Economia i Empresa. Sí que he tret al cap i algun passadís ple d'aspirants a punt per entrar a les aules. Estava previst que entessin a 2:15, doncs, davant tard, però més enllà d'això, de moment, ningú ens diu res, no ens deixen passar d'aquí, no hem pogut parlar amb ningú, per tant, no sé del cert si tot va com hauria d'anar.
Doncs Jordi, fem una cosa, et deixo una estoneta perquè puguis parlar amb gent i ens expliques a veure si veus alguna incomoditat. Vinga, fins ara, Jordi. 9:37, veurem, en tot cas, tot fa sospitar que si la Generalitat s'hi ha posat, només faltaria.
Però que això diguéssim que hauríem de dir és perquè no ho van fer d'aquesta manera, des del començament, no? I no externalitzar quan veiem que, home, que la Generalitat té recursos i ho pot fer perfectament.
Deies, Tània, perdona.
No, que és veritat que quan van repetir la primera onada, llavors des del govern van dir que va ser impecable, però aquí hi ha una qüestió més enllà d'aquesta ínfima quantitat que han pagat els opositors que han hagut de repetir els exàmens, que és la part emocional i la part dels nervis. És a dir, quan tu t'has preparat un temari, quan tu mentalment t'has, abans sentia algun tall de veu que he posat, no, d'una de les estudiants que deia, és que, clar, han passat 2 mesos, jo ara ja no tinc el temps de preparar-me com ja ho tenia preparat, cadascú a vegades hi ha gent que compatibilitza això amb la feina, és a dir, que mentalment és una pressió molt forta, i sobretot quan, sembla una tonteria, però quan oposites ja al cap dels anys, perquè jo crec que mai estàs mentalment tan ben preparat per estudiar com quan tens 17, 16, 18, 19, jo sempre dic, mai he sigut tan llesta com llavors en la capacitat de retenció. Ostres, enfrontar-te a unes oposicions amb 30, amb 40, amb els anys que siguin, ja és un problema afegit. Ostres, doncs tota la solidaritat i tota l'empatia amb les persones que s'han vist en aquesta situació, perquè, insisteixo, més enllà de la logística, la part emocional ha de ser per mi la més dura.
Totalment. I aquesta vegada el govern no se la podia tornar a jugar. És a dir, pensem que quan van fixar la data de les noves oposicions, perquè van fracassar l'anterior convocatòria a nivell organitzatiu, encara no estaven convocades les eleccions generals. Imaginem-nos que ara es repetís el desastre en plena campanya, clar, quan el govern de Pere Aragonès és perfectament conscient que part dels mals resultats a les municipals provenen de que no treuen rèdit de la gestió que està fent aquest govern en minoria, i que és una de les coses que s'hi juga Esquerra Republicana
en aquestes eleccions. I les posen un munt de juliol quan van pressionar tots els que van haver de perdre els exàmens perquè fos abans de Sant Joan. Al final, ostres, m'ha passat un temps bastant ampli, i el que dèiem, 8 de juliol és una data perquè molta gent ja estigui de vacances o que tingui problemes per compatibilitzar-ho amb els nanos que ja no tenen escola.
Clar, que no tenen escola, llavors. Sí.
Sí.
Totalment.
Anar jo crec que aniran bé, perquè bé es feien abans, és a dir, abans de que...
És que el més normal és que això no sigui notícia.
Clar, hi ha un know-how, no?, de fer oposicions molt, molt senzill, per tant segur que aniran bé. Ara és cert el que comentava la Tàpia, que més enllà
Tània Tàpia, sí. Si vols dir el cognom està bé.
Però més enllà d'això, jo crec que a part del tema emocional també està el tema logístic, Si algú coneix o té a prop algú que ha fet oposicions, vull dir, la logística abans d'unes oposicions són duríssimes, si tenen fills, si no sé què, etcètera, les hores d'estudi i tal, i per tant, arribar al dia i haver-ho de repetir també ha de ser dur.
Oh, i que hi ha gent que es demana excedències de la feina per poder estudiar. I gent que es va demanar...
Clar, has de pagar més acadèmia.
Exacte. Vull dir que al final és una pèrdua econòmica que no es compensa amb els 90 euros simbòlics amb els quals es va indemnitzar a tots els afectats en la primera convocatòria.
Però és evident que si et cau després del desastre de l'abril enmig de la campanya electoral, t'asseguro que això ha de sortir.
Clar, això no es remunta.
Perquè si no, mare de Déu senyor. Bé, més enllà d'aquesta qüestió, parlant de campanyes electorals i del moment en què es fan determinades coses, m'ha interessat molt aquest matí llegir el Roger Tugas al Nació Digital, que apuntava una cosa molt, va semblar molt interessant, molt ben vista, que és que no s'ha publicat l'informe d'execució dels pressupostos espanyols. Recordeu, és un informe que l'any passat es va publicar i va generar un problema gigantíssim, perquè es va veure que Catalunya, més enllà del pressupost general de l'Estat, l'execució d'aquests calés era molt minsa comparat, per exemple, amb Madrid, que superava en escreix el que s'havia pressupostat. Bé, en principi diu que la data de publicació d'aquest informe, que és anual, és el 30 de maig. Que tenim un petit problema, que és que el 30 de maig estàvem ficats en una campanya electoral
que era la de les municipals.
Sí, importantíssima del govern socialista.
Correcte. Han passat 40 dies. Diu el Roger Tugas que han anat al ministeri a preguntar a veure si pa cuándo, no?, el anillo, i que els hi han dit que, bueno, que la data és
orientativa, no?
Orientativa. Però igualment el propi Nació s'ha encarregat de dir que no recorda un precedent d'un retard tan exagerat en la publicació d'un informe d'aquest tipus.
Pues espera't.
No ho sé. A veure, Pau, igual es publica la
setmana
que ve.
Segur.
Perquè a més, a part de que nosaltres ho mirem des
però
del punt
és
de
molt,
vista...
Perdona, és que jo ja entenc que tothom té la seva estratègia i tothom es fa el que sigui, però és greu. És greu que no puguis prendre decisions com anar a votar tenint determinades informacions que són claus respecte a la gestió d'un govern.
Sí.
I per contra, ahir el govern signava un protocol que no té una vinculació, diguéssim, d'obligació legal, un protocol, just ahir, de 914 milions d'euros de finançaments per infraestructures viàries i ferroviàries.
A banda del de la
B40. Sí, vull dir, però B40 i a banda aquest, que és d'inversió, vull dir que contrasta, no? No sabem de tots els anuncis al final què s'acaba executant, però se sumen nous anuncis que al final vesteixen el discurs del Partit Socialista de dir, no, és que estem invertint més que mai, el problema que teníem és que veníem de la situació endèmica del Partit Popular, deixeu-nos un temps més perquè necessitem temps, i allà, però han passat 4 anys, la ciutadania té dret a saber exactament el que deies tu, Xavi, és un exercici de transparència que se li ha d'exigir a l'administració.
No, però a més, jo puc entendre que ara aquí algú està escoltant la ràdio i pensa, ah, clar, perquè el PSOE està amagant que no ha complert amb Catalunya. No en sabem. Si és que el problema és que no ho sabem. El que sabem segur és que si no s'està publicant... Bueno, no ho sabem segur, això. És perquè és un document molt perillós en unes eleccions generals, perquè és que igual a Catalunya
general,
et surt,
no només
et surt
per
bé.
Catalunya. Clar, no només per Catalunya.
És que igual a Catalunya et surt també.
Per tothom.
I els catalans sí, sí, estan contents, però de cop a Extremadura no compleixes. I tant d'anar a votar
no
igual.
Clar, el que no pots fer és treure només les xifres de Catalunya o de les comunitats en què et vagi a favor. Vull dir,
jo crec que això, dius, és greu, no? Sí, és greu, el que passa que tenim un estat o vivim en un país en què mai ha estat rigorós en aquest sentit, eh? Mm. Podem parlar amb les balances fiscals mateix, el que costaven que sortissin les balances fiscals.
Com fa que no es publiquen balances fiscals, ara? Bueno, pues, no. Perquè ja ningú està d'acord amb com és el sistema.
Sí, això s'ha quedat bastant desacreditat, s'ha de dir, entre bastanta gent, diguéssim, els càlculs... I el tema...
No, però vull dir, les dades oficials, però sí, és a dir, que no hi ha una certa monotonia, no?, sí, d'anar sí, publicant,
exacte,
etcètera.
Això és el que et volia dir, que crec que sí que seria necessari, de forma sistemàtica, doncs dir-ho, per exemple, en un mes determinat el que es triï, no? I és veritat que és arbitrari, perquè, clar, l'execució mai saps quan l'acabes tenint, si al final d'any o... Però sí que és veritat que s'hauria de sistematitzar i dir-ho per totes les comunitats. I en el cas de Catalunya, que és veritat que ara s'han fet moltes inversions per part de l'Estat, hi ha un problema que sempre des d'aquí ho diem d'una forma més perquè ens interessa, no? Perquè vivim aquí. Però la mitjana d'execució, o sigui, Catalunya no està molt per sota de la mitjana. El problema és que la mitjana d'execució és petita, o és baixa, en el conjunt de les comunitats autònomes.
No,
i que clar, quan tu ho fas en un pressupost, segurament el que caldria és ajustar-ho molt més. I si saps que no podràs executar aquella quantitat, doncs fer una inversió més baixa. I intentar entre tots no enganyar-nos. No? Llavors,
però això no queda bé.
Jo ho he vist molts cops, molts anys, que és veritat que des d'aquí ens hem de queixar, però Catalunya no està per sota de la mitjana. El que passa que la mitjana...
Ara vaig a mirar.
La mitjana és baixa, és baixa, és baixa. No, arribar a vegades a un 45, a un 55...
Tot això, Manel...
Hi ha anys encara menor, hi ha anys al 65... Però clar...
Tot això, si saps una mica com funciona l'administració, tu pots mig comprar, perquè realment el tema de licitar...
Sí, etcètera, molt...
Ara, clar, aquí sempre el que sobta és com Madrid... Bueno, no només arriba al 100%, sinó que s'executa més, no? I aquest és, segurament és el que...
És que l'anomalia en el conjunt d'Espanya, l'anomalia si és Madrid.
Si tu, Jaume Giró, sí, quan van sortir, perquè va sortir fa el mes de maig del 2022, que apuntaven les dades que era una execució pressupostària del 35% a Catalunya, i a Madrid un 184%. La mitjana... Si no cito malament, això ho he de confirmar perquè, no, perquè crec que són declaracions de Jaume Giró, és que a l'Estat era de 67%.
Però tu has d'agafar un...
De 35 a 67 hi ha una distància important, eh?
Però has d'agafar un arc important, eh? Jo crec que això és per fer-ho bé, s'ha de fer a 15 a 10 anys, o sigui, fer una franja àmplia, pues sí, i veus què està passant, no?
Perquè, sí, Catalunya és un 35, País Valencià un 42, sí, Andalusia un 41, Galícia 67, Balears 77,
fixa't,
Extremadura 69...
Hi ha molta diferència, però has d'agafar una mitjana...
Madrid 108.
I és que l'anomalia sempre acaba sent Madrid, i hi ha una cosa que, per exemple, el Ximo Puig, el de la Generalitat Valenciana, ho va fer bé, i és veritat que sonava una mica antic des de Catalunya, perquè aquest discurs ja s'havia fet des de feia anys, però ell, com a mínim, el va recuperar i el va actualitzar, i va intentar fer veure a la resta de comunitats que el gran problema... és que tot es centralitza molt, o sigui, que Madrid tira moltíssim i que hi ha un projecte... Això, el Ferran Mascarell té una frase que a mi aquesta, la veritat, m'agrada, en altres coses no m'agrada tant, però hi ha una que diu que el projecte d'Espanya clarament és... Madrid, Espanya té un projecte que és Madrid, que sí, és de fer Madrid una gran megalòpoli, i ho estan aconseguint, atraient inversions, per exemple, de grans fortunes latinoamericanes, i s'està convertint en una mena de Miami europea, no?
Jo et recordo que just quan es van publicar aquestes dades, fa un any, estàvem a les portes de les eleccions a Andalusia, en aquell moment, no?, perquè van ser el juny de l'any passat. És evident que si no s'han publicat aquestes dades és per una qüestió electoralista. Al final, dues de les comunitats autònomes més perjudicades eren Catalunya i Andalusia, que és allà on s'hi juguen més vots i on el Partit Socialista necessita revifar part del seu vot històric per poder guanyar o tenir opcions de governar en aquestes eleccions. País Valencià també, o sigui, el Partit Socialista ve d'una onada blava en aquestes eleccions municipals i òbviament qualsevol informe d'aquest tipus, per molt que pugui anar bé a Madrid, que ja saps que com a Partit Socialista el vot allà no l'aixecaràs perquè jugui al teu favor, generarà suspicàcies en territoris que pel vot socialista és clau recuperar. Però recordo això, justament eren Catalunya i Andalusia les dues comunitats autònomes que on hi havia
ara,
més,
els darrers anys,
més perjudici,
on
es juguen 6 milions i mig de vots en una i 5,6 milions a Catalunya.
Sobre això, vull recordar també una cosa, també és important, vull dir, cap administració compleix les seves execucions pressupostàries.
Sí. El govern de la Generalitat tampoc.
També, tampoc, sí. Efectivament.
I després que hi ha un element que va justificar, perquè penseu que estem parlant d'una execució del 180 i pico per cent d'un govern socialista en una comunitat que és eminentment de dretes, governada per el Partit Popular de manera històrica. L'argument d'aquell moment, estava fent memòria, era que al final hi ha moltes administracions centrals, hi ha molta, diguéssim, moltes interconnexions i infraestructures que parteixen de Madrid, però que al final diguéssim, són la connexió cap a altres territoris, i que part d'aquesta inversió que no està territorialitzada s'acaba computant a Madrid, i això fa que els tants per cent siguin tan elevats. És a dir, que no hi ha un biaix polític de voler afavorir més una comunitat per una qüestió de tal o perjudicar l'altra. En aquell moment, recordo que María Jesús Montero va venir a argumentar una cosa així, però és veritat que és cridaner que la inversió sigui del 185%, sí, clar, això és així.
10 minuts i a les 10. Permeteu-me, res, 2 minuts de pausa i de seguida us pregunto, si vau sentir el debat, com veieu l'arrencada? Ja, clar, evidentment n'hi ha dos camins, un és el propi ecosistema català, que avui enquesta del diari Ara sembla que el Partit Socialista va en el lideratge de del resultat d'aquestes eleccions, que Catalunya es converteix en aquests moments en el principal graner de vots socialista, com a domini clar, que ja es va veure les eleccions municipals i autonòmiques, això. I després, com, des del meu punt de vista sorprenentment, però suposo que jo que tinc aquesta mirada una miqueta més naïf, no pensava que Catalunya fos l'eix del debat una altra vegada. Tu dius que sí, eh?
No.
A que no hi comptaves?
A mi també m'ha sorprès.
De veritat,
però a nivell espanyol, després, dius, a nivell espanyol.
També espanyol.
Per part de...
També espanyol.
O sigui, era previsible per part de la dreta.
Però perdona, Tàpia, dius que no és l'eix, tu creus?
Jo per mi no, en absolut.
No és l'únic eix, segurament. Però és que jo comptava que seria minoritari.
Sí, jo també,
o sigui,
ho pensava.
Ni, que ni formaria part. Jo sense Pedro Sánchez parlant, contestant a Puigdemont.
Però si Pedro Sánchez no tenia proposta per Catalunya en el programa electoral.
Clar, però en parla.
Ella ha dit, no? I em sembla que el tall de veu que feia l'informatiu deia, no? De que la situació a Catalunya ha millorat tant, etc. Per tant, sí que en fa bandera, no?
Sí.
Això és viure del passat, és a dir...
Sí. Però utilitza...
Té un rèdit electoral de dir jo he calmat la situació a Catalunya, però no té projecte per Catalunya.
No, però jo discrepo molt d'això.
Un segon. Ha de ser documentat, però vull dir, PSC o els socialistes parlant, o en tot cas els ponen a Puigdemont, Sumar parlant del tema del referèndum, el PP tirant-li a la cara el tema Puigdemont al PSOE, i evidentment Vox, que ja utilitza com una forma més de l'eliminació dels partits, la il·legalització dels partits independentistes o la desaparició de les autonomies. De seguida us ho pregunto. 8 minuts i les 9. Adeu.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Aquests dies parlarem d'Òptica 2000, que per tercer any consecutiu guanya el premi a la millor òptica de l'any pel seu compromís i esforç per ser l'òptica de referència en salut visual. La trobareu a El Corte Inglés.
Arriben a Lidl els formants Estalvi XXL al millor preu. 400 grams de pop cuit per 10,99, t'estalvies un 27%. I pack de 2 espetecs extra per 2,99, t'estalvies un 24%. Endú-te'n més per menys. Lidl, marca la diferència.
Sondra Radvanovski i Piotr Bechawa, junts de nou al Liceu. Dues de les veus més estimades pel públic en un recital memorable amb grans àries de Verdi, Puccini i de Dvořák. Tosca, Aida, Rusalka, els dies 13 i 16 de juliol. Entrades a liceu.cat.
Torna al Mundial de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya. Viu en directe tota l'emoció del Gran Premi Monster Energy de Catalunya de l'1 al 3 de setembre i gaudeix de la passió que ens uneix. Entrades a la venda a circuit.cat. Viu-lo!
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al gato combinado.
Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ja hi ha la venda d'extra d'estiu de l'11. Un gran premi de 15 milions d'euros i no ve sol. A més, hi ha 10 premis d'1 milió. Extra d'estiu de l'11. Posa un nou estiu a la teva vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC+1, podcast.
A RAC+1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors amb Oriol Llop.
Som molt ambiciosos, nous mercats, estem a Mèxic, hem llançat a Europa recentment, nous productes sempre.
Empreses emergents.
És una nova dimensió que la tecnologia entri dintre del teu cervell.
Creativitat.
A nosaltres ens agradaria deixar el món una miqueta millor del que l'hem trobat.
RAC and Go, amb Oriol Llop. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a RAC+1 i a RAC1.cat. Change the world. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. RAC+1. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
D'aquí a 5 minuts seran les 10 del matí. Doncs bé, aquesta campanya electoral de les eleccions espanyoles, que jo dic que tenia la impressió que Catalunya seria residual, sabent que és un dels elements que per alguna sèrie de partits és fàcil per generar una miqueta de mobilització del seu electorat, evidentment Partit Popular o Vox és un esquer fàcil. No sé si la vostra anàlisi és que el PSC o el PSOE, fins i tot Sánchez, s'hi ha trobat, ho ha utilitzat, no sabem ben bé si amb voluntat o no, perquè no crec que sigui de les coses que més beneficin a nivell espanyol el PSOE tocar aquesta tecla.
Jo crec que és evident que el PP i Vox, però sobretot el PP, utilitzaran tot el que és el govern, no?, i la crítica al govern, amb independentistes, amb Bildu, etcètera. Vull dir, això ja ho sabíem, eh? Vull dir, el que té vot a Chapote va d'aquí, com si diguéssim.
Hi havia uns càntics en una plaça de toros.
Per això vull dir, va per aquí.
Té vot a Chapote.
I el que ha fet Pedro Sánchez, jo crec que és un argumentari clàssic de dir, escolta, hem de ficar, bueno, intentar argumentar el per què s'ha pactat, no?, i quina és la gestió que s'està fent, en aquest cas el Partit Socialista, la situació catalana. Jo crec que va més a la defensiva, com si diguéssim, que no pas que el PSOE, igual que tampoc Sumar, tingui un gran interès en ficar aquest tema a la campanya. El que passa que, vulguis o no, hi serà. Sempre hi ha estat, en unes eleccions generals, i en aquest cas, després de com ha anat tota la legislatura...
Vull dir que és curiós perquè, a més, en aquest moment a Catalunya, serà, després ens centrarem, si voleu, en Catalunya, però... hi ha el debat de la desmobilització independentista de forma molt evident, sí. I en el moment en què això està passant, el tema continua sent-hi, no?
També passava amb ETA, eh? ETA, mira com està, i encara està tot bé.
Sí, no, però que és un fet també...
Manchón i Tània.
Sí, que és un fet també, sobretot perquè pel PSOE és importantíssim treure una gran diferència a Catalunya, que en veritat ja parteix d'un punt de sortida interessant, de que podria, jo crec que tot apunta que guanyarà a Catalunya, però no és suficient. Per tant, ell ha d'alguna forma de deixar clar que ha contribuït al que el PSOE diu la convivència a Catalunya, altres diran una altra cosa, però que el clima és diferent, però sobretot amb una cosa que per mi és fonamental, que és dir, el que li pugui anar bé a Catalunya és també pel... li anirà bé el conjunt d'Espanya, i hi ha hagut moltes més inversions en Rodalies, és a dir, quan es diu no té projecte per Catalunya, jo crec que això ho hem de precisar molt, no té projecte per una part de l'independentisme que no li agrada el que s'entén com passivitat davant del problema de Catalunya, no? Però projecte, clar que en té, com el
president de... Precisament em referia a això, eh?
De ciutadans espanyols, no?
Posa que t'està interpel·lant la Tània.
Clar, és que, sempre dieu, no té projecte per Catalunya. Clar que té projecte, amb el mateix projecte que ens serveix pel conjunt de ciutadans espanyols, si apostes per Rodalies, per les energies renovables, cosa que el govern de la Generalitat no n'ha fet res des de fa 10 anys, és evident que té un projecte de progrés econòmic i social per Catalunya. Ara, que un independentista no li agradi, home, ja s'entén, perquè ell, amb la política dels indults, considera que ha arribat fins on podia arribar.
I a partir d'aquí... Disculpa, doncs... perquè...
Perquè és veritat que jo abans de la publicitat he dit no té proposta concreta per Catalunya, em referia a la part de l'encaix Catalunya i Espanya, i ara us desenvolupo aquest argument.
El tema taula de diàleg i tot això, vols dir, no?
Exacte. A veure, l'element de per què n'estan parlant aquesta setmana, hi ha una cosa evident, que és la decisió de la justícia europea per la immunitat, i llavors, de manera molt hàbil, Carles Puigdemont, al micròfon del Basté, posa això a la campanya. Ell, en un moment no casual, explica que el PSOE li ha anat a proposar un indult. Llavors, clar que ha de sortir el Partit Socialista a respondre això, perquè sí, perquè és d'ABCD, de primera política, ho ha de sortir a respondre. Però, més enllà d'això, el que jo crec és, importància o no, en parlem o no, hi ha una reculada claríssima en les propostes cap a Catalunya dels partits, diguéssim, progressistes. Si repassem què deia l'acord del PSOE amb Esquerra per la investidura de Pedro Sánchez fa 4 anys, s'esmentava que hi havia un problema polític, s'esmentava que caldria una taula de diàleg, una votació del que s'acordés, etc. Què diu el programa del Partit Socialista sobre Catalunya? Res. No esmenta taula de diàleg, no diu res. Què deia el programa d'Unides Podem el 2019? Parlava d'un referèndum pactat. Què diu el programa de Sumar? No diu res de referèndum. Diu diàleg, acord, taula de diàleg...
Votar l'acord de la taula de diàleg.
Votar la taula... És a dir, hi ha hagut una reculada dels dos principals partits progressistes cap enrere, i això queda nota, doncs, que ara volen un altre... Això ocupa un paràgraf dels programes electorals.
Tània, per comparar el programa electoral, hauries de comparar el programa electoral del PSOE del 2019, que segur que no deia això. Altra cosa és un cop tens opcions de govern.